Sant Vicenç del dia.
Bon dia. Des d'avui cal certificat Covid per accedir a l'interior de restaurants, gimnasos i a les visites a residències de la gent gran arreu de Catalunya. Les mesures de la Generalitat han entrat en vigor aquesta mitjanit després de rebre l'aval de la justícia. De seguida pararem atenció a la restauració bizantina per saber com està gestionant aquesta mesura, però abans avancem altres notícies del dia en titulars. Clam compartit contra les violències masclistes ahir a la Bizantina, també per l'impuls d'un feminisme plural. La Fundació Maria Auxiliadora i el veí Altacafa van tenir un paper destacat en l'acte central pel 25N. I precisament les propostes pel Dia Internacional contra la Violència envers les Dones continuen. Aquesta tarda la Fundació Vic i Bernadet ofereix un taller telemàtic adreçat a famílies i professionals de l'educació per prevenir els abusos sexuals a la infància i l'adolescència. En parlarem a l'informatiu d'avui amb la pròpia Vic i Bernadet. Sant Vicenç dels Horts engegarà aquesta tarda l'esperit nadalenc. La plaça de la Vila serà l'emplaçament per fer l'encesa oficial de les llums de Nadal, un acte adreçat, com no podria ser d'una altra manera, la canalla, que comptarà també amb espectacle infantil. I ara la previsió del temps amb Carme Farnell. Carme, bon dia.
Bon dia. A poc a poc ja les pluges han marxat, aquest mal temps ha anat desapareixent. Sí que s'espera avui que tinguem un temps més estable. Tot i això, de cara a la tarda encara podran aparèixer alguns ruixats, sobretot en punts del Maresme i del Vallès Oriental. A la resta de les comarques barcelonines s'espera més domini del sol, tot i que també apareixeran alguns núvols mitjans durant la tarda que deixaran el cel puntualment mig ennuvolat, però sense deixar precipitació. Pel que fa a la temperatura, avui comencem el dia amb un ambient més fred. Destaquem, per exemple, a Cabrils aquests 9 graus, si ens anem a Sabadell en tenim 5, o bé si tirem cap a la Granada tenim també 5 graus. Avui la temperatura màxima també es mantindrà un pèl baixa i, per tant, parlarem d'un ambient fred bona part de la jornada, tot i que amb més domini del sol farà que la sensació sigui més agradable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. La producció Eva García. Us parla Sara Cabrera. És divendres 26 de novembre. Ara posem Sant Vicenç al dia. Ja ho sabeu, des d'avui cal certificat Covid per accedir a l'interior de restaurants, gimnasos i a les visites a residències de la gent gran arreu de Catalunya. Aquests establiments se sumen als locals d'oci nocturn i espais tancats de ball, on el certificat Covid ja era obligatori. Les mesures de la Generalitat han entrat en vigor avui mateix, hores després de rebre l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Així que bona part de l'hostaleria ha aixecat la persiana aquest matí preguntant-se com gestionar aquest control de certificats Covid. A Cal Sagristà confien que la clientela col·labori pel bé de tothom.
Els demanem, sisplau, si tenen l'amabilitat d'ensenyar-nos, perquè entenem que tampoc som policies ni hem d'anar perseguint a la gent pel món. És el primer dia i ja haurem de veure com evoluciona el dia, com evoluciona la feina, però sí que ens interessaria que tothom s'esforcés voluntàriament a que nosaltres no hàgim de perseguir-los, sinó que ells ja ens ho diguin. Ens estalviaríem molts problemes, nosaltres i ells.
A primera hora del matí, copsàvem l'opinió de Josep Sagristà, considera que es tracta d'una bona mesura, però difícil d'aplicar en els establiments de consums ràpids.
Dins de la restauració, em sembla molt, molt bona mesura, perquè al cap i a la fi, quan estàs dinant, passes una estona entre mitja hora i tres quarts assegut a la taula sense màscara, perquè has de menjar. Per tant, si tu tens el passaport Covid i estàs vacunat, evites que tu t'infectis i els del teu voltant. Crec que és molt bona mesura. El que passa que a nivell d'hostaleria, diguem la part de bar, és més complicat perquè el bar és molt més instantani. Fer un tallat, fer una cervesa i fer la barra no arriben a 5-10 minuts. Jo crec que aquí s'hauria d'haver sigut una mica més tolerant pel fet que és molta més velocitat. Ara, tothom que s'asseu en una taula i passa més d'un quart d'hora, 20 minuts, crec que és una bona mesura.
El certificat Covid acredita l'estat de vacunació de la persona, si ha passat la Covid o si té una prova diagnòstica negativa recent. El certificat s'obté al web La Meva Salut. Paciència, perquè ahir la web va estar col·lapsada i avui costa d'accedir-hi per l'allau de visites. És molt probable que us trobeu una cua digital i uns minuts d'espera. El certificat de la vacunació caduca en un any des de la data de la darrera dosi. El certificat de recuperació de la malaltia és vàlid durant 6 mesos. El certificat de PCR negativa és vàlid durant 72 hores i el de test d'antígens durant 48 hores. Ràdio Sant Vicenç. A Sant Vicenç dels Horts, el risc de rebrot es manté alt en 450 punts. La reproducció de la malaltia, la RT, és d'1,54. En l'última setmana s'han fet 605 proves, que han diagnosticat 38 casos de Covid. És el 6,9% de proves positives. Ahir hi havia 3 persones de Sant Vicenç ingressades a l'hospital per Covid. La vacunació completa arriba ja al 86,4% de la població major de 12 anys i s'ha posat la tercera dosi al 7,2%. La franja d'edat amb la vacunació més lenta va dels 20 als 29 anys. Aquí la pauta completa s'acosta al 76%. Dels 30 als 39 anys compta amb pauta completa al 77,4%. Nens i adolescents ja han superat en vacunació els col·lectius de 20 a 39. A la franja de 12 a 19 anys ja té la pauta completa de la vacuna al 82% de la població vicentina. Veus fortes i clares es van sentir ahir a la Vicentina en un clam compartit contra la violència masclista, també per la necessitat de partir d'un feminisme plural que tingui en compte totes les dones. La Fundació Maria Auxiliadora i el Veí d'Altacafa van tenir un paper destacat en la commemoració del 25 de novembre.
La lluita per una vida lliure de violències és cada dia. En un món cada cop més accelerat i canviant, hi ha estructures que es resisteixen, com són les causes que generen tots els tipus, formes i àmbits de les violències masclistes.
Cal potenciar que les xarxes socials amb perspectiva feminista perquè esdevinguin també instruments de conscienciació i supervivència dins del patriarcat.
Com diu Bell Hooks, considerar l'amor com una acció més que un sentiment per acceptar la responsabilitat d'estimar. Estimar es realitza des de la llibertat, la igualtat i el respecte per una vida lliure de violències masclistes.
Aquestes són només algunes de les violències masclistes i reivindicacions que l'Anna Méndez i la Ilian Mora de la Fundació Maria Auxiliadora van evidenciar la lectura del manifest institucional pel 25 de novembre. Wassima Utlacen, del Veí d'Altacafa, va ser l'encarregada de llegir el manifest local. La jove vicentina va denunciar algunes de les desigualtats que s'ha trobat en el seu dia a dia com a noia racialitzada a Sant Vicenç dels Horts.
El gènere, la classe social, la procedència, són alguns dels eixos que ens travessen i limiten. El nostre cos és en si mateix una intersecció de desigualtats i opressions, i és per això que necessitem lluitar contra totes. Això no ens queda tan lluny, sinó que al nostre entorn mateix ho podem veure. Per exemple, una coneguda meva, la seva filla tenia 39 de febre i era un nadó. La va portar de seguida a urgències. La doctora es va enfadar perquè va anar d'urgències i va afegir: "Vosaltres sempre veniu per ximpleries. Vosaltres qui? Clar, les dones musulmanes, àrabs, marroquines, etc." Un altre cas va ser quan una amiga estava a una cafeteria esmorzant i es va trobar una professora. Aquesta la va veure amb el hijab i li va dir: "Tens cara d'enamorada." I a continuació va afegir: "Home, si t'has posat el vel és perquè has d'estar-ho."
En aquest sentit, la regidora de Feminisme, Patricia Higueras, va tornar a reivindicar ahir la necessitat d'impulsar un feminisme interseccional.
Visibilitzar la lluita contra el masclisme, en la jornada d'avui posarem el focus en dos conceptes. D'una banda, l'interseccionalitat i de l'altra, la interacció d'opressions. A què es refereixen aquests dos conceptes? A la idea que la violència masclista no és només una i que es troba perfectament aïllada i identificada, sinó que la violència masclista es canalitza i s'intensifica a través de diferents eixos de discriminació. Estem davant d'una violència que discrimina les dones pel simple fet de ser dones, però que a més actua violentament en funció de totes aquestes variants.
Higueras també va llançar un missatge d'unitat i de visibilitat per combatre les violències masclistes.
I el missatge és clar i directe. Hem d'estar ben juntes per visibilitzar entre totes la lluita contra els diferents tipus de violències masclistes. I hem d'estar unides sempre, perquè avui és el dia que més es visibilitza aquesta unitat, però no és l'únic dia que es treballa. A Sant Vicenç, com bé sabeu, portem molt de temps treballant en aquesta lluita.
L'alcalde Miguel Comino va remarcar el compromís polític de Sant Vicenç dels Horts amb la igualtat i el feminisme, també de la necessitat d'impulsar un canvi cultural, acabar amb el masclisme també canviant la masculinitat hegemònica, diu l'alcalde.
La lluita contra la violència masclista i les polítiques feministes, polítiques d'igualtat entre dones i homes són un eix fonamental del govern municipal. Ho ha estat sempre, de fet, a Sant Vicenç dels Horts hi ha molta tradició, hi ha molt de compromís polític des de fa molts anys com una prioritat i per nosaltres ho és un eix fonamental. La lluita contra les desigualtats, molt èmfasi en aquesta sensibilització, no només amb les persones que estem aquí, sinó especialment amb les persones que no són aquí. I aquesta feina que es fa amb les entitats socials, amb les entitats juvenils, en els instituts, on hi ha tanta feina a fer per afrontar el que ha de ser un combat contra el masclisme, un combat real, un combat que ha de ser efectiu i que ens ha de portar a fer una cosa que crec que és important, que és fer un canvi de cultura, un canvi cultural. Si no, un canvi cultural en el sentit d'anar a l'arrel de les coses. No? La nostra societat és una societat masclista. És una societat masclista on l'home blanc heterosexual ha ocupat sempre el centre. Ser capaços també entre totes i tots de fer aquest combat, desplaçar aquest eix que ha ocupat sempre l'home blanc heterosexual. I això passa també doncs, perquè els homes siguem capaços de modificar la nostra masculinitat.
Alhora, l'alcalde també va enfilar aquest combat contra el masclisme cap als discursos que neguen la violència masclista presents a les institucions i a la societat. Diu Comino que el camí per enfrontar-los és la sensibilització i la prevenció.
Hi ha una última cosa que crec que hem de fer també, que és combatre el negacionisme. Existeix la violència masclista. És la violència que fan els homes contra les dones pel fet de ser dones, i és una evidència que s'han portat 1.118 persones des del 2003. Per tant, en el combat hem d'incloure també el combat contra el missatge negacionista, contra aquells i aquelles que neguen l'existència d'aquesta violència que és evident i que mata.
Una tasca de prevenció i sensibilització que fan des de fa molts anys les entitats socioeducatives vicentines i l'Espai Jove La Capella. L'acte central del 25 de novembre va servir ahir, de fet, per fer balanç i entregar els premis del concurs de vídeos del 8è Generem Igualtat. La guanyadora del premi va ser Guadalupe Riera, amb el vídeo Salud y Libertad para Todas.
Soy una mujer y soy gitana. Y me he sentido rechazada por hombres y mujeres. Las mujeres también podemos apartar a otras mujeres por su raza, su cultura, su religión, su aspecto físico y sus capacidades. Si queremos la igualdad, no podemos hacernos eso entre nosotras. Quiero un feminismo que escuche mi voz. Si tu feminismo no tiene en cuenta a mujeres gitanas como yo, no es feminismo. Juntas somos más fuertes.
I amb la reivindicació d'un feminisme per totes també va encaminar-se al monòleg de Sari Vivanc, Humor Negre. Reflexions, humor àcid i molts riures van omplir la Vicentina. L'actriu i humorista catalana d'orígens guineans va cloure el seu espectacle amb un important missatge.
Yo hablo en nombre de las mujeres negras, pero podía hablar en nombre de las mujeres gitanas, podía hablar en nombre de las mujeres de nuestras hermanas moras, podía hablar en nombre de las mujeres latinas, podía hablar en nombre de muchas ellas. Yo siempre prefiero que lo hagan en primera persona, que lo hagan con su propia voz, porque ya tenemos voz, no necesitamos que nos den voz. Lo que necesitamos es que nos den espacios donde se oiga nuestra voz. Que ninguna condición define la persona que somos. Ni ser negra, ni ser mujer, ni ser alta, ni ser baja, ni ser gorda, ni ser delgada. Ninguna condición define la persona que somos. Ni para bien, ni para mal. Las personas somos como un mercadillo. En todas partes hay de todo.
Les activitats feministes s'escamparan per l'agenda vicentina més enllà de l'acte d'ahir. Diumenge la mobilització tornarà als carrers amb la 8a marxa del Baix Llobregat contra la violència masclista. La trobada a Sant Vicenç dels Horts serà a 9:15, a les 9:30 a la plaça de la Vila. Podeu consultar tots els detalls de les activitats pel 25N al web municipal. I aquesta tarda arriba una altra de les propostes pel 25 de novembre, prevenir les relacions abusives cap a la infància i l'adolescència. És l'objectiu del taller telemàtic que aquesta tarda oferirà la Fundació Vic i Bernadet per famílies vicentines i també per professionals de l'educació. És una de les propostes en el marc del Dia Internacional de la Violència contra les Dones i també, com dèiem, podran participar-hi mestres i professionals del món educatiu. En parlem precisament amb la fundadora de l'entitat, Vicky Bernadet. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com heu plantejat aquesta sessió amb les famílies i també professionals de l'educació de Sant Vicenç per aquesta tarda?
Bé, doncs és, evidentment, amb el temps que disposem, doncs ens dona per fer una visió molt, molt global de l'abús sexual i de la violència sexual contra la infància i que intentem, doncs, bàsicament que les persones connectin a nivell personal sobre aquest tema i es pugui veure com una realitat que donarem dades, explicarem quina és la situació actual del tema i que desgraciadament encara estem bastant desconnectats sobre la possibilitat de que això ens pugui passar a nosaltres o a prop nostre, no? Tenim una visió més social i no tan individual i aleshores intentarem explicar una miqueta el concepte de l'abús sexual, com detectar, i això també depèn de les preguntes de les persones que vagin fent i, per tant, anirem abordant les problemàtiques també en funció de les preocupacions de les pròpies assistents.
Suposo que aquesta pregunta que et faré ara donaria per molt, però quins són els indicadors o les alarmes que poden controlar, diguem, les famílies per detectar que el seu fill o filla està patint un abús sexual?
Bé, és veritat que és un dels temes que demà tocarem i que és evident que és molt ampli, però com també diré demà, no? Com el fet d'estar tan desconnectats, l'indicador més necessari per poder detectar és que tinguem present que ens pot passar. Sembla redundant, perquè ho acabo de dir ara fa un moment, però és que aquest és el problema principal que tenim, de que hi ha criatures que a vegades s'expressen, que a vegades parlen amb diversos tipus de llenguatge, o verbal, o a través de la conducta, sobretot, però clar, què passa? Que sempre es busquen raons alternatives de que puguin provocar aquest estat emocional de la criatura, però mai tenim present que pugui venir a través d'un, fins i tot d'un bullying o d'un abús sexual o qualsevol tipus de violència. Aquest és el principal indicador que necessiten les famílies per poder detectar. El fet de, perquè és que és bàsic, mai detectarem una cosa que no tinguem present que la tenim davant com a possibilitat. I aleshores és quan ens trobem que les famílies després diuen, ostres, però sí, era evident, si m'ho va dir, sí, no? Però tenim una resistència normal i legítima de pensar que això no ens hi trobarem mai. I desgraciadament l'estadística ens enfronta amb aquesta realitat.
Precisament, des de la Fundació Vicky Bernadet heu atès en l'últim any 1.350 demandes d'ajuda. És evident que l'abús sexual a la infància i l'adolescència és un problema real a la nostra societat. Per què no se'n parla?
Bueno, és que a vegades dona la sensació de que la societat ara creu que el tema de l'abús sexual i de la violència sexual a la infància han trencat el tabú, no? Que estem en una situació que ja en parlem molt, que als mitjans surten moltes notícies, però en realitat no és així. Continuem tenint tabú perquè és un tema que s'ha d'afrontar a més a més tres tabús alternatius, diguem, no? Que poden ser la violència sexual, la família, la infància, amb la sexualitat. I tot això és un còctel que a vegades costa molt d'assumir. I és una problemàtica que fa por només de pensar que ens puguem trobar amb aquesta situació.
I fins i tot és un peix que pot mossegar-se la cua, perquè de fet des de la vostra entitat denuncieu que el 80% dels casos d'abusos sexuals es produeixen precisament en l'entorn familiar. Les famílies són, doncs, diguem, victimaris i agents de prevenció a la vegada. Com es treballa?
Exacte.
Com es treballa partint d'aquesta dualitat?
Clar, és que és el que comentàvem abans, no? que hi ha una negació d'aquesta situació, de com a possibilitat, i en canvi d'estadística, com he dit abans, doncs si és un de cada cinc criatures pateix abusos i majoritàriament el 80-85% és dins de l'àmbit familiar i de l'àmbit de confiança més propera, vol dir que aquesta negació desprotegeix els nostres fills automàticament. És a dir, els desprotegeix perquè com he dit abans, com per molt que ens ho diguin, mai pensarem que pugui ser aquesta situació, però majoritàriament es produeix a dins de l'àmbit familiar.
La xerrada que fareu aquesta tarda és, de fet, una de les propostes en el marc del 25 de novembre, el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones a Sant Vicenç dels Horts. Des de l'experiència que teniu des de la Fundació Vicky Bernadet, amb més de 25 anys oferint doncs, un espai de suport i recuperació a les víctimes, quins punts en comú trobeu entre les violències masclistes i els abusos sexuals a la infància i l'adolescència?
Bueno, en primer lloc, el mateix que amb la violència domèstica o masclista, doncs, desgraciadament, majoritàriament són homes, i amb els abusos igual. O sigui, els agressors majoritàriament són homes. Amb víctimes està més igualat homes i dones, però a nivell d'agressors el punt en comú ja podria ser aquest, que continuen sent els homes. I l'altre punt en comú és que, bueno, les nenes que pateixen abusos, doncs, com a conseqüència més comuna després en l'edat adulta, si no ho han pogut parlar o no se'ls ha pogut ajudar o no s'ha detectat, és que caiguin en el parany de la violència masclista. És a dir, moltes de les persones que tenen aquests antecedents d'abusos sexuals o violència sexual a la infància després es troben en una situació de violència masclista. I jo en sóc una d'elles, però són la majoria que després, quan són adultes, doncs cauen en situacions que una d'elles és aquesta, igual com pot ser també doncs, caure en la prostitució, l'alcoholisme, l'anorèxia, la bulímia. Però això és el silenci que té la víctima des del moment que li passa fins quan pot parlar, que normalment és l'edat adulta. De fet, el 92% de casos d'abusos sexuals no es parla, no afloren fins a l'edat adulta, el 92. Aleshores, clar, tota aquesta evolució de vida moltes vegades té com a conseqüència que vas patint episodis que es van acumulant de violència fins a l'edat adulta.
I què és el que marca que una persona que ha patit abusos sexuals quan era menor pugui recuperar-se'n?
Bueno, això és, depèn de molt de cada persona. Hi ha un percentatge que no és el majoritari, però que pot arribar a superar sense cap tipus d'ajuda, és a dir, que tenen molta capacitat de resiliència i aconsegueixen resituar aquesta situació. I després hi ha les persones doncs, que ho han pogut parlar abans o després, que això també és una diferència, és a dir, quan hi ha una detecció precoç d'un abús sexual en una criatura i se l'ha pogut ajudar des del primer moment, se l'ha cregut, doncs aquí sempre els estudis demostren que no hi ha pràcticament conseqüències a mig i llarg termini. Ara bé, si no ho han pogut dir i la persona va creixent amb aquest silenci i amb aquesta angoixa, doncs com més aviat ho parlin, més aviat es poden recuperar. I també, desgraciadament, hi haurà un percentatge de persona que no serà capaç de parlar-ho mai. Hi ha estudis que a vegades ho situen en un 60% de persones que no obliden mai a ningú. Per tant, vol dir que ja depèn de molt de cadascú i també depèn dels factors de protecció i de risc que tingui la seva vida per poder afrontar-ho.
Parlaves que aquestes persones que reben abusos sexuals a l'adolescència, doncs aquest silenci habitual de no poder explicar-ho en molts casos, no? M'ha fet pensar doncs, en els missatges que de vegades també fent aquesta analogia amb la violència masclista es fa des dels mitjans i altres agents socials de focalitzar cap a la persona que precisament rep aquesta violència i dir-li denuncia, denuncia. I sabem de sobres que aquests processos de denúncia doncs, no són fàcils i més quan es parla d'una qüestió com l'abús sexual a la infància i l'adolescència amb tants tabús de per mig, no? La meva pregunta seria, i a caire de reflexió final, com podem ser totes i tots aliats i aliades d'aquesta infància, d'aquesta adolescència que està patint abusos sexuals? Què és el que podem fer en el nostre dia a dia, doncs, perquè si malauradament es dona un cas d'aquest tipus, que les dades mostren que són més habituals dels que volem veure, poder fer acompanyament?
Bé, moltes vegades hi ha persones que sospiten que hi pugui haver alguna persona del seu entorn més proper o a l'escola o ja on sigui, que hi hagi alguna criatura que estigui passant per això. El que passa és que moltes vegades la reacció és, clar, jo no ho sé segur, per tant, més val que no ho expliqui o que no ho digui, perquè si no puc muntar un embolic que potser no és, i hi ha molta por a actuar. De fet, es detecta poquíssim, però moltes vegades no és que es detecta poc, sinó que es reporta poc. De fet, la Universitat de Barcelona va fer un estudi l'any 2018 preguntant a mestres de Barcelona i tota la província de Barcelona, i se'ls hi preguntava si alguna vegada havien sospitat o havien vist que hi podia haver algun alumne amb un problema de violència física o violència sexual. El 76% va contestar que sí, que tota la seva vida de professional havia detectat situacions d'aquest tipus. Però, en canvi, a la pregunta de si ho havien notificat o havien reportat, només ho havien fet el 24%. És a dir, que continuem tenint molta por d'actuar. Mirem cap a una altra banda o ens autoprotegim pensant que és el millor que podem fer. Però quan fem això, hem de pensar sempre que davant d'aquesta sospita, si no actuem, hi ha una criatura que no serà rescatada d'aquella situació, perquè per ella mateixa no ho pot fer. Aleshores, depèn de l'actuació dels adults, de la valentia, però jo canviaria quasi valentia per responsabilitat dels adults, de que algú visualitzi alguna cosa i doni la veu d'alerta perquè es pugui començar a gestionar la solució. Però desgraciadament encara ens ho creiem bastant.
Doncs famílies i professionals de l'educació podran abordar aquesta problemàtica i tan controvertida, els abusos sexuals a la infància i l'adolescència, aquesta tarda a partir de 6:15. Les inscripcions per participar a aquesta sessió encara són obertes i es poden realitzar a través del formulari que trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament. Vicky Bernadet, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per la feina ingent de la teva fundació.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Canviem d'assumpte i ens fixem ara en la recent enquesta de satisfacció municipal. Avui parem atenció al sentiment de pertinença dels veïns i veïnes de Sant Vicenç dels Horts. Més de la meitat de les persones entrevistades es considera tan espanyola com catalana, exactament el 54,9%. Les persones que es consideren més catalanes que espanyoles o únicament catalanes superen en més de 10 punts les que es consideren més espanyoles que catalanes o únicament espanyoles. Aquestes dades, al detall, indiquen que se senten més catalanes que espanyoles el 12,5% de les persones enquestades. Únicament catalanes, el 10,7%, únicament espanyoles, el 7,9% i més espanyoles que catalanes, el 4,9%. Hi ha només un 2,5% que no se sent ni catalana ni espanyola. Quan es demana pel sentiment de pertinença nacional, no es posiciona al 6,5% de la població enquestada. Torna l'Open Natura BTT Kenda a Sant Vicenç dels Horts. De fet, el nostre municipi serà aquest diumenge l'última de les 7 proves de ciclisme de muntanya que preveu aquest repte amb sortida des de la Foneria. Mig miler de ciclistes recorreran les muntanyes vicentines. La prova tindrà 3 circuits, un de 19 quilòmetres, un altre de 32 i un últim, de més dificultat, de 44. El recorregut per Sant Vicenç dels Horts és dels més curts del repte Open Natura l'obertura BTT Kenda, perquè la dificultat tècnica és molt gran. Els ciclistes hauran de travessar molts corriols i pujades i competiran ciclistes de 9 categories diferents. L'Open BTT Kenda va començar el març al Vendrell i ha passat per Torrelles de Foix, Castellgalí, el Catllà, Sant Sadurní d'Anoia, Olesa de Montserrat i aquest diumenge acabarà el 7è repte al nostre municipi. Últim repte de l'Open BTT Kenda aquest diumenge a partir de les 9. I Sant Vicenç dels Horts engegarà aquesta tarda l'esperit nadalenc. La plaça de la Vila serà l'emplaçament pel tret de sortida del Nadal i l'encesa de llums. Hi haurà espectacle d'animació infantil a càrrec del grup de teatre El Sidral i moltes sorpreses adreçades a la canalla, llum i color per encendre la il·lusió dels més menuts. Aran Baró és tècnic de comerç de l'Ajuntament.
Hi haurà un espectacle d'animació de tipus infantil i familiar i serà previ al moment de l'encesa dels llums. Dir-vos que hi haurà un espectacle addicional d'animació que es projectarà a la façana de l'Ajuntament. S'ha acabat de dissenyar i esperem que serà bastant espectacular. És una novetat aquesta bastant xula. És el primer cop que es fa aquesta projecció. I no només serà el dia 26, sinó que s'anirà projectant fins al 4 de gener, fins abans de Reis. Per tant, espero que agradi. Si més no, tindrà un caràcter nadalenc molt marcat. El que es fa és que s'agafa la silueta de la façana i es projecten una sèrie d'imatges. No? No és un curtmetratge, però sí una animació amb elements de Nadal.
L'espectacle infantil i l'encesa de llums de Nadal començarà avui a 6:15 a la plaça de la Vila. Ràdio Sant Vicenç. I repassem ara la resta de propostes per l'agenda vicentina del cap de setmana. El Club de Lectura Prometeu comentarà aquesta tarda la novel·la El fracassat. L'obra parteix de les aventures personals i professionals del pintor Paul Cézanne. Els membres del Club Prometeu podran comptar amb el punt de vista i la presència de l'autor de la novel·la, Martí Domínguez. Tot plegat avui a les 7 a la biblioteca. Diumenge l'esperit nadalenc també arriba a la Jugateca Ambiental. Infants i famílies podran fer els seus propis guarniments de Nadal amb material reciclat. Tot plegat a partir de les 12 al Parc del Pi Gros. I el ciclisme de muntanya no serà l'única proposta esportiva per aquest cap de setmana. L'associació Temps de Lleure organitza diumenge una sortida de Torredembarra a Tarragona. L'han anomenat Torre Tarra i els participants sortiran de la plaça de la Vila diumenge a les 8. I als cinemes La Baileta aquest cap de setmana arriba la nova entrega de la saga Racing de Neville i l'altra estrena també aquest cap de setmana és infantil. Encanto, la nova proposta de Disney. I més enllà d'aquestes estrenes, a la cartellera també hi podreu trobar Venom, Abra Matanza, Eternals, Way Down, Eiffel i Antlers, Criatura Oscura. Avui acabem l'informatiu a ritme de les Montses.
No puc més, no puc respirar, no puc seguir aquí dins tancat. Què puc fer per no perdre el cap, només posar-me a imaginar.
Demà presentaran el seu nou àlbum En l'aire a un concert a la sala La Nau de Barcelona. El grup vicentí estarà acompanyat de La Pegatina, així que el bon rotllo, l'alegria i el ball estan més que garantits.
Inspirar l'aire pur del camp, llançar-me un gorg tot despullat, banyar-me un riu, anar a fer bivac i fer l'amor a dins d'un llac. Vull ser lliure, lliure com l'aigua del mar.
Doncs amb aquest crit a la llibertat, amb la cançó lliure del disc En l'aire de les Montses, arribem al final de l'informatiu d'avui divendres. Dilluns, a partir de la 1, torneu a tenir cita amb el Sant Vicenç al dia. Us tornarem a posar al dia, precisament, tota l'actualitat municipal. Moltes gràcies per fer-nos confiança un dia més i que tingueu un molt bon cap de setmana. Fins dilluns.
Descobrir una gran ciutat, omplir la panxa amb bon menjar, seure i veure el taló aixecat per tornar-me a emocionar. Vull cridar en un festival que toqui el grup que estimo tant, que vull soroll, vull intensitat, vull plorar de felicitat. Vull ser lliure, lliure com l'aigua del mar. Vull ser lliure, lliure com la neu dels Alps, lliure com el vent pels camps. L'aigua del mar. Vull ser lliure, lliure com ho érem abans. Vull ser lliure, lliure com mai ho he estat.